molt interessant l'entrevista que hem tingut avui amb la gent del Club Futbol Calella. Ara toca parlar d'intoxicacions alimentàries a l'estiu, amb la infermera Cristina Masvidal. Què tal, Cristina?
Hola, bon dia.
Molt bon dia. La infermera del CAP ve a parlar-nos d'això, de les intoxicacions alimentàries, que a l'estiu són més freqüents.
Sí, a l'estiu és una època de més intoxicacions per diversos motius, no? Per començar, doncs, hi ha unes altres temperatures, tenim una temperatura molt més elevada, que afavoreix una miqueta aquest creixement de microorganismes i de que els aliments ens puguin contaminar, no? Es puguin convertir en un aliment contagiós per nosaltres. També és veritat, doncs, que tenim menys cura potser a l'hora d'emmagatzemar les coses, de guardar-les, o bé preparem algun aliment per portar-lo a la platja,
a la platja, piscina, clar.
No? I
estar, també el cap de la saladilla russa, per exemple, sí, que és un clàssic de l'estiu, no?
És un clàssic.
Sí. Sí, sí.
Clar, i aleshores no pensem una mica en aquest temps que passa entre que preparem l'aliment i que ens el mengem, i que a més tenim un entorn amb una temperatura més elevada de l'habitual, i això afavoreix, doncs, que creixin aquests microorganismes, que aquest aliment, doncs, pugui aquesta bactèria, aquest virus, aquest paràsit pugui infectar l'aliment, i aquest aliment, quan l'ingerim, doncs, generarà aquesta toxina que ens farà la intoxicació alimentària.
De quines intoxicacions parlem?
Doncs bé, una mica el que t'acabo de dir, no? La intoxicació està generada gairebé sempre, doncs, o bé per una bactèria, sí, per un virus o per un paràsit.
Però què parlem, d'una gastroenteritis, per exemple?
Això són els símptomes que generaria. Clar. És a dir, per començar tenim aquests patògens, aquesta bactèria, aquest virus, que el que fa és, a través dels animals, els excrements dels animals, a través de l'aigua, poden contaminar l'aliment, i aleshores aquest aliment contaminat, quan nosaltres l'ingerim, el que fa en el nostre cos és generar una toxina que ens provoca els símptomes que nosaltres veiem, no? I que diagnostiquem com a intoxicació alimentària. Però una miqueta els símptomes serien els mateixos, molt similars a una gastroenteritis, com tu deies. No? Què ens trobem? Doncs l'única diferència potser seria que és d'inici més brusc. Normalment en una intoxicació alimentària, doncs, a partir de les dues hores de post-ingesta d'aquest aliment i en les següents 24 hores ja ens trobem els símptomes.
Això et volia preguntar, les intoxicacions sempre són a partir de 24 hores d'ingerir l'aliment?
Són en les primeres hores, normalment sí, no va més enllà.
Yeah.
Normalment en aquestes 24 primeres hores apareix. I acostumem a veure també un nucli familiar, no? Doncs famílies senceres que han menjat en el mateix restaurant. Clar. O que han estat juntes que comentàvem, a la platja, a la piscina, i doncs tots els participants d'aquesta família, tots tenen els mateixos símptomes. Ja és una senyal de que es tracta d'una intoxicació i no pas, per exemple, d'una gastroenteritis vírica, que podria ser, no? Una causa diferent. La gastroenteritis vírica, doncs, potser és no és tan brusca l'aparició, no? Sinó que és més progressiva. Doncs ens comencem a trobar malament, una mica de malestar, tal, però no és tan brusc com amb una intoxicació.
La salmonel·losi també, no? La salmonel·la, que és un dels clàssics,
sí,
també.
Sí, aquest estaria dintre d'intoxicacions alimentàries que parlem, no?
Sí.
Una mica, clar, què ens pot causar una intoxicació? Doncs salmonel·la ens sona, no?, perquè relacionem amb el tema dels ous,
sí,
no?, moltes vegades,
sí, sí,
maioneses, que parlaves tu, no?, d'una ensaladilla. És així, no? Sí que és veritat que l'ou és el causant d'un gairebé 23% d'intoxicacions alimentàries, eh? Tenia aquí una mica de dades. I aquesta bactèria el que fa és, doncs, en l'ou que no està correctament tractat, doncs, que no l'hem tingut refrigerat, el traiem, tanquem la cadena de fred, el que pot provocar, doncs, és que aquesta bactèria, la salmonel·la, contamini aquest aliment i nosaltres, doncs, l'ingerim i emmalaltim, no? També una altra cosa que veiem molt és amb el tema del peix cru.
També veiem, clar, el sushi, que s'ha posat tan de moda, no?
Doncs és gairebé un 10% de les intoxicacions, no? Aquest peix que no està ben tractat, que, doncs, primer s'ha de congelar almenys 3 dies, no?
Sí. Ho dius per al l'anisakis?
Per exemple, sí, seria en aquest cas.
I quins símptomes tens quan t'intoxiques, en aquest cas, per menjar sushi en mal estat?
Una mica els símptomes serien els mateixos en qualsevol intoxicació. O sigui, no són diferents perquè sigui un anisaki o perquè sigui un campylobacter o perquè sigui una salmonella. Una miqueta els símptomes serien similars en tots casos, i seria doncs, nàusees, vòmits, sobretot un dolor abdominal bastant molest, no? Aquests Retortijones,
sí, 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 sí.
No
sé. Ja t'hem entès perfectament.
Recargolaments,
sí. Recargolaments, sí, sí.
Doncs diarrea, no? De posicions líquides, molt més abundants i molt més sovint. Inclús podíem arribar a tenir febre i mal de cap o debilitat general, no? O sigui que el quadre és bastant extens i molest, realment.
Hi ha alguns aliments que no hauríem de consumir a l'estiu? Per prevenció?
Sí, hauríem de tenir en compte alguns aliments en concret, com serien aliments frescos, que tenen més contingut en aigua, i aleshores aquests són més perillosos, i aliments proteics com la carn, no, el peix, marisc, ous, tot aquest grup d'aliments, hauríem de vigilar una miqueta. Els que estan a base d'ou, com t'havia dit abans, com maionesa, etc. Productes làctics també hauríem de tenir en compte, especialment doncs cremes, nates, preparats d'aquests que podem nosaltres preparar a casa i potser no tenir una bona conserva, no? Clar, són un perill perquè es descomposen fàcilment, no? I a l'estiu doncs és una època perillosa per tots aquests aliments. La carn crua, sobretot pollastre, aus, no? El tema de les aus, vigilar no que estigui ben cuit sempre la carn, no deixar-la mai
ni allò al punt.
No, en aquest cas ara a l'estiu hauríem de vigilar amb aquest tema, eh? La llet també crua, compta amb això, sempre llet pasteuritzada, bullida, sempre. I l'aigua també, doncs, tenir en compte que és un aliment, no?, que també ens pot contaminar, no?
Clar, aigua en aquest cas embotellada, eh?
Exacte, sempre,
sí, sí.
No?
No jugar-nos-la.
No jugar-nos-la. I tu parlaves de la salmonella i l'altra bactèria potser més famosa que també ens sona més és el campylobacter, que també, doncs, és un... Totes dues bactèries es troben en el tracte intestinal de les aus, no? I és a través d'aquests animals que contagien l'aliment, no?, a través de femtes, aigües... Doncs per una mala cura, per una mala higiene, pot passar a l'aliment i d'aquest aliment a nosaltres.
I quina és la malaltia que llavors agafem?
És la gastroenteritis. Realment els símptomes que ens genera com a diagnòstic és una gastroenteritis. Però potser en aquests casos en què està causada per una bactèria, doncs en la majoria de casos el tractament seria simplement simptomàtic. El perill quin és d'una gastroenteritis? Deshidratar-se.
Clar.
Aleshores, molt important controlar la hidratació. Prendre molta aigua o inclús salts de rehidratació, d'aquestes de farmàcia, no? Que ja porten doncs, la glucosa, el sodi...
Com de suero, no?
Sí, el suero oral seria el tractament base, no? I una mica de repòs també d'aquest tracte intestinal, no? Doncs una mica de dieta suau. Però en alguns casos en què ja parlem de bactèries greus com salmonella, campylobacter, etc., en alguns casos es pot ser necessari un tractament antibiòtic per combatir una miqueta aquesta bactèria. Però serien casos concrets,
ja. Si anem a la platja o a la piscina, què és el que no hem de portar mai d'aliments? O què és el que sí podem portar?
Bé, doncs hauríem d'intentar una mica el que et comentava abans, vigilar doncs, amb aquests preparats que puguin portar ou, no? O sigui, descartem tema ou.
La carn rebossada també?
Clar, la carn rebossada, en principi, no hi hauria problema
com si que la fregim,
mantenim la cadena de fred, perquè està cuita. Aleshores, tots els aliments que passen d'una temperatura de 60 cap amunt, de cocció, els tindríem entre cometes com protegits ja, no? La zona de perill ha passat. La zona de perill estaria entre aquests 5 graus o 6 i aquests 60 de cocció. Per què? Doncs perquè és aquest tram en què l'aliment no està fresc però tampoc està cuit i té la protecció de la cocció aquesta, no? Sobretot mantenir tots els aliments que portem quan sortim de casa refrigerats, doncs, amb aquestes neveres portàtils, si tenim, encara n'hi ha moltes, no? I mantenir aquest aliment doncs, almenys 3, 4, 5 graus.
Clar.
Intentar mantenir aquesta temperatura, no? Perquè fora d'aquests marges hi ha perill. I si anem a platges i piscines i tenim previst doncs, passar 4, 5, 6, 7, 8 hores fora de casa amb temperatures altes, sempre tenir en compte això, no? Podem portar fruita, però tenir en compte que la fruita és un aliment fresc, que té aigua i que haurem de mantenir aquesta temperatura.
Clar, allò de menjar la fruita calenta, recalentada,
no,
després d'estar tot el dia a la platja, no, eh?
No, no vol dir que tinguis una intoxicació alimentària, però potser que no et sentarà molt bé la fruita.
Sí, sí.
I evitar, doncs, això que dèiem, no? Productes relacionats amb làctics, ous... O proteics frescos, no? Que no han estat cuinats. Aquest seria el perill més important.
Doncs ja ho sabeu, cal estar, en aquest cas, alerta amb aquestes intoxicacions estiuenques. Molt bé, Cristina. Fas vacances?
Més endavant.
Més endavant.
Tu sí,
Però arribarà. Jo sí.
Tu tens cara de vacances.
Jo demà no em posaré el despertador.
Ho diuen els teus ulls.
Jo només friso per no posar-me el despertador. Amb això ja en tinc prou.
Amb això ja n'hi ha prou.
I tant que sí.
Bones vacances.
Bon estiu. Gràcies.